A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. La setmana vinent arribarà la festa de Tots Sants, i això vol dir, per a nosaltres, la festa de la Castanyada. Amb tot, és ben sabut que en aquests temps s'està imposant una altra festivitat importada, que és aquella anomenada Halloween, i que això ha comportat que la meitat o més de la ciutadania, més que celebrar una festa, sabent que se celebra, hagi entès que és una festa en la que del que es tracta és d'imitar el que en les pel·lícules veiem de com els nord-americans celebren la que sí que és la seva festa. En fi, coses de la multiculturalitat i de voler ser cada vegada més nostrats. Nosaltres avui al programa, i pensant sempre en el bé públic, us volem oferir un conjunt d'audicions que ajudin a ambientar-vos en la preparació d'aquesta data. Així que avui sentirem música de pel·lícules de por, però totes elles amb un element comú. Avui sentirem audicions de música de cinema de pel·lícules sobre el comte Dràcula i de vampirs en general.
El violí vermell, amb Xavier Casanef.
I com sempre amb el nostre company Pau Blasi al control tècnic.
El violí vermell, Amadeus, Williams i Casas associats.
Que nosaltres coneguem, la pel·lícula més antiga sobre el personatge del vampir és Nosferatu, el film de 1922 dirigit per Friedrich Wilhelm Murnau. Es tracta d'una pel·lícula que té una curiosa història. Resulta que el director, en Murnau, el que volia fer era l'adaptació de Dràcula, la novel·la de Bram Stoker, però no va poder aconseguir-ne els drets per poder fer la pel·lícula. Així que va decidir filmar la seva pròpia versió de la novel·la, amb un resultat que, al cap i a la fi, no deixa de ser molt semblant a la història original. Però aleshores, la vídua de l'escriptor autor de la novel·la, la vídua de Bram Stoker, va presentar una demanda als jutjats contra la pel·lícula per infracció de drets d'autor. I el jutge li va donar la raó i va sentenciar que es destruïssin totes les còpies del film. De totes maneres, i per sort, un nombre reduït de còpies de la pel·lícula ja s'havien distribuït arreu del món i van romandre amagades per particulars fins la mort de la denunciant, la vídua de Bram Stoker. L'acompanyament musical d'aquesta pel·lícula, de Nosferatu, va ser compost per Hans Erdmann, amb una obertura presa de l'òpera El vampir, de Heinrich Marzner, de 1828, i el dia de l'estrena va ser interpretada per una orquestra simfònica. No va ser fins 1995 que va ser enregistrada en disc. Nosaltres avui us oferim el fragment titulat Nosferatu porta el taüt a la nova casa i Hathor arriba a casa. Acabem de sentir el fragment titulat Nosferatu porta el taüt a la nova casa i Hatter arriba a casa, de la banda sonora de Hans Erdmann per al film Nosferatu de 1922, dirigit per Friedrich Wilhelm Murnau.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que avui us oferirem. Per accedir al blog, entreu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Localitzeu-hi l'apartat Programació. Dins hi trobareu els programes i, per tant, el violí vermell. Cliqueu-hi, allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. I, si no, a través dels cercadors habituals d'internet. Si voleu, també tenim mitjans per comunicar-nos entre nosaltres. Tenim el Facebook. Entreu a Facebook i busqueu Violí Vermell. Tenim el Twitter, @violivermell. Si voleu, entreu, feu-vos seguidors nostres. Així estareu al cas de les novetats del programa. I, com sempre, també tenim la nostra adreça de correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
La segona versió cinematogràfica de Dràcula, més popular, més coneguda dins de les que en podríem dir clàssiques, va ser la dirigida per Todd Browning l'any 1931, protagonitzada per Bela Lugosi. Doncs bé, d'aquesta pel·lícula no us podem oferir la seva música original, degut a que a causa de les limitacions tècniques de l'època no es va compondre cap banda sonora específica per a la pel·lícula. La música que s'hi sent, molt poca, són extractes del Ball dels Cignes de Tchaikovsky o dels Mestres Cantaires de Nuremberg de Wagner. Amb tot, l'any 1998, el compositor Philip Glass va rebre l'encàrrec de compondre-hi la seva particular banda sonora per a aquesta pel·lícula. Interpretada pel Kronos Quartet, us oferim un tast d'aquesta composició moderna per a aquesta pel·lícula antiga. Sentirem en concret el tema Dràcula entra, tot l'univers minimalista de Philip Glass al servei de l'univers fosc del comte Dràcula.
Thank you.
Acabem de sentir el fragment titulat Dràcula entra, de la banda sonora que el 1998 va compondre Philip Glass per al Dràcula de 1931, dirigit per Todd Browning, protagonitzat per Bela Lugosi. Ens n'hem d'anar més de 25 anys enllà per trobar el següent Dràcula més popular, un d'aquells que també forma part de la iconografia essencial del tema, juntament amb Nosferatu i l'aristocràtic Bela Lugosi. Ens referim a la versió de la història del comte vampir rodada per Terence Fisher l'any 1958 i amb Christopher Lee fent del comte Dràcula i Peter Cushing fent del caçavampirs Van Helsing. Amb la referència a aquest film, a més, fem homenatge a la companyia cinematogràfica Hammer Productions, que va especialitzar-se en històries de ciència-ficció i suspens, però que en el terror va gaudir d'un reconeixement absolut. El compositor de capçalera d'aquesta productora i l'autor de la banda sonora d'aquest Dràcula va ser James Bernard, que es va tornar tot un especialista en el gènere de la música de terror. Sentim-ne el tema principal de la banda sonora d'aquest Dràcula de l'any 1958. Ja ho veureu, música amb tots els tòpics més tòpics de la música de gènere de terror. Vaja, que, ara que ho sabeu, només podem fer que divertir-nos posant la ràdio ben alta i a veure qui de casa se us espanta. Aquí és una bona pensada. Ho fareu? Nosaltres us posem la música, vosaltres poseu l'ensurt. Era el tema principal de la banda sonora de James Bernard del Dràcula de la Hammer, dirigit per Terence Fisher l'any 1958. Us sembla que seguim amb el mateix registre i el mateix to musicals? Seguim amb el compositor James Bernard, doncs. Ell va compondre també les bandes sonores de diverses pel·lícules que la companyia Hammer va rodar sobre el comte Dràcula. El petó del vampir, Dràcula príncep de les tenebres, Dràcula torna de la tomba i diverses altres. Nosaltres, però, ara us volem convidar a sentir un fragment de la banda sonora que James Bernard va accedir a compondre l'any 1997 per al Nosferatu de Murnau de l'any 1922, al que ens hem referit abans i de la que hem sentit un fragment de la seva banda sonora original. Si encara teniu fresca aquella primera audició que hem sentit, veureu ara com una mateixa pel·lícula pot acollir dues bandes sonores ben, ben diferents. Com en el cas de Philip Glass amb el Dràcula de Ted Browning del 31, música moderna per a pel·lícula antiga, música de 1997 per a una pel·lícula de 1922. Sentim el fragment titulat Obertura, la profecia de Nosferatu. Era el tema Obertura, la profecia de Nosferatu, un dels fragments que l'any 1997 el compositor James Werner va compondre per al Nosferatu de Murnau de 1922.
Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts el violí vermell.
Seguim repassant les músiques de les versions cinematogràfiques més conegudes de la història de Dràcula i canviem ara totalment de registre. L'any 1967, el director polonès Roman Polanski va rodar Fearless Vampire Killers, que aquí vam conèixer com El Ball dels Vampirs. Una divertida, irreverent i també terrorífica adaptació d'aquesta història, que és alhora un referent del cinema d'humor i del cinema de terror. El compositor de la seva banda sonora va ser el polonès Krzysztof Komeda, per a la qual va compondre una música força grotesca i còmica. Grotesca i còmica, sí, però també, si més no per mi, força terrorífica quan la sents amb les imatges de la pel·lícula. Sentim-ne el tema principal. Era el tema principal de la banda sonora de Krzysztof Komeda per a la pel·lícula El ball dels vampirs, dirigida per Roman Polanski el 1967. Pel que fa als aficionats a la música de cinema, ens toca ara destacar un Dràcula que va passar, això sí, sense cap mena de pena ni glòria per les pantalles de cinema l'any 1979, dirigit per John Badman. En canvi, si nosaltres el destaquem al Violí Vermell, no dubteu que ha de ser per la seva excel·lent banda sonora, dotada d'un accentuat sentit romàntic i dramàtic composta per un dels grans entre els grans, John Williams. Sentim-ne el tema dels crèdits finals. És un Williams collita del 79, per tant, dos anys després de la Guerra de les Galàxies i del mateix any de Superman. Pels que les recordeu, segur que hi notareu força semblances. Acabem de sentir la música dels crèdits finals de la banda sonora de John Williams per al Dràcula, dirigit per John Badham el 1979. Doncs tornem a Nosferatu un cop més. Resulta que aquest mateix any 1979 el director alemany Werner Herzog va voler rodar el seu particular homenatge a aquest film de 1922. El resultat va ser Nosferatu, el vampir de la nit, un film que va ser rebut de manera molt positiva per la crítica i el públic, en el que es va entendre realment com un veritable homenatge al film de Murnau. El protagonista va ser l'inquietant actor Klaus Kinski, que potser fins i tot va arribar a identificar-se una mica massa amb el personatge de Nosferatu que interpretava. La banda sonora va ser encarregada no a un compositor, sinó a un grup musical, Popol Vuh, un dels grups precursors de la música electrònica. D'aquest Nosferatu, el vampir de la nit, sentim el tema titulat En camí. Una música inquietant i sumament efectiva. Era En camí, un dels fragments de la banda sonora que el grup Popol Vuh va compondre per a Nosferatu, el vampir de la nit, la pel·lícula homenatge de Werner Herzog de 1979 al Nosferatu de Murnau de 1922. I del 1979 passem ara al Dràcula de Bram Stoker, dirigit per Francis Ford Coppola el 1992. Sens dubte, el film més modern i més popular dels que han adaptat la història del comte Dràcula. Venuda com la versió més fidel de la història original, va ser un impacte visual i sonor degut a la seva fotografia i a la seva banda sonora, obra del per a molts desconegut compositor polonès Wojciech Kilar, un veterà compositor de música clàssica de gran prestigi amb un elevadíssim nombre de bandes sonores. De la banda sonora de Dràcula, de Bram Stoker, us convidem a sentir el tema dels crèdits finals que, d'altra banda, recull els temes principals de la partitura. Sentim-lo. Acabem de sentir el tema dels crèdits finals de la banda sonora de Bojack Killer per al film Dràcula, de Bram Stoker, la versió de Francis Ford Coppola de 1992. Aquest Dràcula de Coppola se'l va vendre, com deia abans, com la pel·lícula que per primera vegada es mantenia més fidel a l'obra original de Bram Stoker. Això, però, no és veritat. El que va fer Coppola, en el fons, va ser agafar la història de Dràcula i passar-la per l'igualador de la història de la Bella i la Bèstia, convertint el comte Dràcula en un personatge tràgic derrotat per l'amor. Doncs bé, us podem dir que sí que hi ha una pel·lícula que realment es manté fidel a la novel·la original. És un film de 1970. El va dirigir el madrileny Jesús Franco i va ser rodada a Barcelona, sent, per exemple, el Saló del Tinell, el Castell de Dràcula. Una pel·lícula molt divertida de veure, en aquest sentit. La banda sonora va anar a càrrec de Bruno Nicolai. Sentim el tema dels títols de crèdit inicials.
Si us està agradant aquest programa, recordeu que el podeu recuperar a través d'internet.
El d'avui, qualsevol dels 428 programes del Violí Vermell. Per aconseguir-ho, donar una vegada més al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Allà trobareu un cercador. Escriviu-hi el Violí Vermell. Obtindreu tots els enllaços per sentir o descarregar-vos els nostres programes. Per cert, si us interessa que parlem d'algun tema o d'alguna banda sonora en especial, doncs aquesta és la nostra adreça de correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
Abandonarem ara el que han estat versions cinematogràfiques més o menys fidedignes de Dràcula, la novel·la de Bram Stoker, per centrar-nos en tres versions de derivacions que podríem qualificar més vampíriques que no pas draculanianes. La primera és el film Entrevista amb el vampir, de 1994, que va ser l'adaptació a la pantalla de les novel·les d'Anne Rice sobre uns vampirs que, per bé que més aviat semblen uns existencialistes a la recerca del sentit de la vida, més que no pas a una altra cosa, no deixen d'oferir una visió del vampirisme molt reactualitzada als temps contemporanis, que forçosament havia de tenir molt d'èxit. La música d'aquesta adaptació cinematogràfica va ser del sempre interessant Elliot Goldenthal, que va compondre una excel·lent banda sonora molt atmosfèrica i molt fascinant. Sentim-ne el tema titulat Fugida a París. Acabem de sentir el fragment titulat Fugida a París, de la banda sonora d'Eliot Goldenthal per al film Entrevista amb el vampir de 1994. Una altra de les revisions actuals de la figura del vampir i del vampirisme en general és Blade, un film rodat el 1998, amb tot de continuacions posteriors, i que es basa en el personatge del títol, en Blade, creat per Marv Wolfman i Gene Colan per al còmic de la Marvel La tomba de Dràcula. En aquest cas, en Blade és un vampir mestís, mig humà, mig vampir, que protegeix precisament els humans dels vampirs. Un film d'acció d'aquests que encara es fan ara, però alhora un film interessant i amb una banda sonora d'un compositor que sempre m'ha agradat molt, Mark Isham, que en aquesta ocasió vas fer una composició molt mística, per bé que sempre supeditada a dinamitzar les diverses escenes d'acció de la pel·lícula. D'aquesta banda sonora sentim el tema La pedra que sagna, un tema llarguet, però força variadet. Arribem al final del programa i ho farem sentint música d'un dels darrers grans èxits cinematogràfics vinculat al món dels vampirs, la pel·lícula Crepuscle i les seves continuacions. O el que és el mateix, com el sempre interessant tema transgressor dels vampirs acaba convertint-se en una cosa descafeinada i lamentable destinada a fer sospirar les jovenetes tendres mentre ens colen evidents missatges ultraconservadors, amb molta transcendència de pa sucat amb oli i, el que és pitjor, sense cap mena d'alegria de viure. La banda sonora d'aquest film de 2008, també adaptació d'unes novel·letes d'èxit, la signa el d'altra banda sempre inquiet Carter Barwell. El pobre, però, no va poder lluitar en igualtat de condicions ni amb la tonteria de l'argument ni amb el munt de cançons comercials que farceixen la pel·lícula. De tota la partitura, el més conegut és, com no, el tema d'amor. Sentim-lo en el fragment Compromís i tema de vella. Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell que us hem ofert amb una selecció de fragments de bandes sonores de pel·lícules sobre el comte Dràcula i els vampirs, dedicat a tots aquells que tinguin per costum celebrar festes importades d'altres cultures, com allò que en dieu en un anglès d'Oxford el Halloween. Segur que els que el celebreu no deixeu d'anar a manifestacions nostrades aquests dies. Per als que celebreu la castanyada, algun dia, no ho dubteu, tal i com van les coses, és possible que haguem de fer un programa de música de castanyes, que d'aquestes de ben segur que no ens en faltaran, perquè no deixarem de rebre'n, tal com hi van les coses, com dic.
Voleu saber alguna cosa més sobre el tema del programa d'avui?
Recordeu que al blog del programa hi trobareu la relació dels temes que hem sentit i vídeos relacionats amb el tema d'avui. Aneu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat, i a l'apartat de programació trobareu la pàgina del Violí Vermell en la pestanya dels programes. Allà hi ha un enllaç per baixar-los i també per entrar al blog. Doncs bé, fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. Rebeu una salutació d'en Pau Blasi, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.